Ja us deia jo que avui tenim una primera part de la ciutat molt, molt cinèfila. Víctor Riera.
Hola, bon dia, Sònia.
Què tal, Víctor?
Molt cinèfil, això. Sí, sí, molt
sí,
bé.
No?
Eh?
De fet, jo li vaig comentar al Víctor si volia entrar a l'entrevista amb el Marc Martínez, que tu...
Però jo tampoc no hauria sabut què dir, Sònia. Tu ho has fet superbé.
Ja, bueno, però jo no sóc cap entesa. Tu sí que ho ets.
Que de totes maneres estic pensant que no ho haguéssim pogut fer perquè jo havia d'estar als controls.
També és veritat.
No es podia fer, en veritat també, no es podia
si
fer.
Que aquí ens ho fem tot
ens
entre
fem
tots.
Ens ho fem aquí com podem.
Exactament.
Bueno, molt bé, està molt maca l'entrevista.
Sí,
molt maca.
Quedem-nos amb això de...
Lo de la catifa vermella és el que més t'ha impactat.
Home,
a tu,
perdona, catifa vermella, Marc Martínez, amb la samarreta, amb el hashtag de Ràdio Calella, i...
Molt bé, està molt bé. Bueno, la Dolors i jo hem estat els més avispats, perquè quan ha vingut tenia un parell de targetes per veure el curtmetratge i ens els hem quedat la Dolors i jo.
Ah, sí?
Sí. Nosaltres tenim un passe VIP per veure el curt, eh?
Però,
on? Suposo que en alguna plataforma, no sé si deu ser el Vimeo on sigui.
Ah, molt bé, molt bé.
Però ja te'n passarem d'estranquis, també, perquè puguis veure la Vimeo.
Doncs això, i ja les noies de la ràdio anirem de dames d'honor.
Sí, ja ho he vist, sí.
Molt bé, Víctor, va, de què parlem avui?
Va, avui parlem de... M'agradaria parlar-te d'una pel·lícula... No, tampoc tan antiga, una pel·lícula de l'any 95... D'un director bastant particular que aquí mai havíem parlat, que és l'Emir Kusturica, que té un estil molt particular, i m'agradaria parlar de la seva pel·lícula, una pel·lícula que va guanyar la Palma d'Or a Cannes, que es diu Underground.
Caram, com bufen.
Aquesta música sí que és el compositor en Goran Bregovic, que és bastant conegut, jo crec que es va fer sobretot molt famós a nivell mundial, perquè va posar la música en algunes pel·lícules d'en Kusturica, i diguem-ne que és... Se'n diu que era com molt festiu, com molt així...
Molt de xaranga, no?
Com, exacte. Sí. I és molt... Diguem-ne que... Reivindico una mica aquest estil d'en Kusturica, que l'enganxa molt, que l'encaixa molt bé al seu cinema, perquè és un cinema moltes vegades compromès, fins i tot dur i dramàtic, però que mai perd aquesta dosi com d'humor. O sigui, la pel·lícula d'avui, per exemple, parla de la història de Iugoslàvia, que la zona dels Balcans, potser de les zones més castigades per les guerres, i en canvi, tot i parlar de temes molt dramàtics, sempre hi ha aquest humor de fons, i jo crec que és una constant en la majoria de les pel·lícules d'en Kusturica.
Molt bé.
I en aquest cas, la pel·lícula és interessant. És una pel·lícula llarga, també t'ho haig de dir. Dura... No me'n recordo quan dura, si dura... Ara te diria, potser 3 hores, potser no... Bueno, potser sí que dura 3, no ho sé.
Déu-n'hi-do.
Ah, mira que maca la...
Què? A veure, aquest, pugem. Tango...
Si els en tivés va volar més distància, si un gazel un fos...
Em sembla que és la Cesària Évora.
M'agrada molt la Cesària Évora.
I aquesta cançó, que és bastant
canta
famosa...
La en portuguès, no?
En portuguès.
Sí.
I aquesta cançó, que és bastant... Que em sembla que es diu Ausència, aquesta cançó, és de la banda sonora d'aquesta pel·lícula. O sigui, la va crear en Goran Bregovic perquè la cantés ella.
Ah, sí?
I perquè hi ha moments també molt lírics i molt macos de la pel·lícula. És una pel·lícula de molts contrastos. Diguem-ne que comença als anys 40 amb la Segona Guerra Mundial... I és com, va com reenganxant guerres. Els protagonistes són dos personatges inspirats en personatges reals, es diuen en Marco i en Peter, i diguem-ne que, bueno, seria una mica llarg d'explicar, però simplement que són un s'involucra bastant políticament, l'altre és com molt... Diguem-ne que són gent bastant del poble, i és com les vicissituds que passen al llarg d'aquests anys, no? Això que deia, primer amb la Segona Guerra Mundial, els veiem després, als anys 60, amb la Guerra Freda, i finalment, a la part final de la pel·lícula, amb la tristament també recordada Guerra dels Balcans, i és com tot, durant tot... Repassa la història d'aquesta dels últims anys de Iugoslàvia, però amb això que dic jo, amb aquesta comèdia dramàtica, amb aquest aire molt particular, poder molta gent ja coneixerà en Kusturica, però si algú no el coneix, jo crec que és molt, molt recomanable, i aquesta pel·lícula, això que dic jo, que és un exemple perfecte per veure aquest contrast de estilístic que té ell, no? Que per molt dur que sigui la història que explica, hi ha moments molt delirants, a mi a vegades me recorda una mica en Terry Gilliam, que és aquell antic membre dels Monty Python, que també fa pel·lícules una mica estrambòtiques. En els últims anys poder ha perdut una mica, no ho sé. Si algú no l'ha vist, super recomanable, eh? Underground de l'Emir Kusturica.
Amb música de Cesària Évora,
que maca,
que
acaba, que
és...
aquell tango de la pel·lícula, no, és maquíssim, és molt maco,
sí,
eh?
Sí. Molt bé, doncs,
doncs
què
ja
més?
Ho tenim.
Va,
si et sembla, comencem a repassar estrenes, sí, per aquests dies, del cap de setmana.
I tant.
Comencem amb una estrena familiar que t'haig de dir que sembla que les crítiques no l'acaben de deixar molt bé,
què
però jo crec que la gent, quan escolti aquesta música, sabrà de què estem parlant.
Un atropello. ¿Está bien?
Parece totalmente demente. Gracias, muchacho.
Una mañana deliciosa.
Home.
Despierta a los niños.
Segur que molta gent se'n recorda de la família Adams, la família Adams. Diguem-ne que és la versió animada de la mítica sèrie, que després també se'n va fer un... No sé si era als anys 90 que es va fer una pel·lícula. En aquest cas, són els personatges d'animació. Però és el que et dic, no, la gent, la crítica tampoc ho deixa molt bé. A veure, és per passar l'estona. Però a vegades sí que trobem pel·lícules d'aquestes d'animació que són molt brillants, i aquesta sembla que és més, bueno, per passar una miqueta l'estona i així, eh? Representa que la família aquesta, que és tan particular i una mica macabra, no sé com definir, descobreix que al costat de la seva mansió hi ha una ciutat, i bueno, són totes les peripècies que comencen a relacionar-se amb la gent de la ciutat, no? quan la nena va a l'escola, quan... Bueno, per passar amb la família.
Per passar l'estoneta.
Exacte, tampoc no li hem de demanar gaire
més. No cal anar a rumiar massa, no?
Exacte, no gaire més, no li demanem gaire
més.
Si volem rumiar una mica més, tenim una pel·lícula anglesa d'en Gavin Hood que es veu bastant interessant, que es diu Secretos de Estado.
Lo que sabemos es que Saddam tiene el armamento.
No lo sabemos, no para de repetir una mentira. Que seas el primer ministro no te da derecho a inventar tu propia verdad. Alguien de este edificio ha traicionado a su país. Si descubrimos que alguien ha ocultado información, se le acusará de infringir la ley de secretos oficiales.
Caram.
Es de situar al 2003, quan, no sé si te'n recordes, el típic d'allò de les armes de destrucció massiva dels Estats
Units. Aquelles que encara busquen,
tot
no?
Allò, exacte. I diguem-ne que la pel·lícula explica la història d'una traductora que treballa pel govern britànic i que filtra un mail on s'insta a espiar diversos membres del Consell de Seguretat de les Nacions Unides per forçar una resolució i anar a la guerra, no? Allò, bueno, aquella... Allò, bueno, que tristament realment va passar. I diguem-ne que és com mostra tots aquests intríngulis i es veu d'aquestes pel·lícules... Bueno, jo crec que interessants, eh?
Molt bé, ell és Secretos de Estado,
Secretos de Estado, en Gavin Hood, que és un director... Bueno, jo crec que està interessant. És el que va dirigir l'última saga de Lobezno, l'última pel·lícula de Lobezno, i, bueno, a veure què tal. Jo crec que pot estar bé, eh?
Molt bé.
Tenim un estil una mica diferent, un thriller espanyol que és El silencio de la ciudad blanca.
Hoy vamos a hablar de los crímenes de los durmientes.
Bienvenido a casa.
Como verás, han cambiado algunas cosas por aquí en 12 días.
Un placer conocerle, inspectora Ayala.
És, diguem, el director Sant Daniel Calparsor, que és un director ja que porta una llarga trajectòria. Els protagonistes són la Belén Rueda, en Javier Rey i Laura Garrido, que és, la gent la coneixerà poder perquè és la com es diu, la sèrie aquella, que a mi m'agrada molt.
Quina sèrie?
Del Ministerio del Tiempo, és la protagonista del Ministerio del Tiempo. L'Àlex Brandemühl també surt, i diguem-ne, la pel·lícula passa a Vitòria, i es veu que és una novel·la que ha estat molt famosa, està basat amb la novel·la del mateix nom, i que em sembla que és una trilogia, i que tot comença quan apareixen uns cadàvers a Vitòria d'un noi i una noia a la cripta de la catedral.
Caram.
I a partir d'aquí comencen a investigar, però van apareixent nous crims que se'n donen compte que és un assassí en sèrie. I és la típica pel·lícula aquestes d'assassins en sèrie, que sempre té ganxo i que, bueno, no pinta malament la pel·lícula.
Belén Rueda, que cada dia s'assembla menys a Belén Rueda.
Tu ho estaves comentant, avui jo no m'hi he fixat, però sí.
Aquest matí ho hem comentat a la redacció.
Tu ho estàs dient,
certament,
no?
Sí, cada dia s'assembla menys.
Cada vegada aquí s'està transformant,
sí.
No?
Sí, no, i la cirurgia fa miracles.
Aquí se'ls està anant de les mans.
Sí, tant i tant.
Tenim una pel·lícula més, jo crec que més maca, una pel·lícula catalana de la Neus Ballús, que és El viatge de la Marta.
T'has anat amb el primer que passava i, a més, has posat en risc la teva pròpia seguretat. Marta, aquests tios van cada setmana amb una turista diferent.
Suposo que ho saps per experiència, no?
L'interès és obtenir alguna cosa a canvi. Les coses funcionen així, aquí. D'acord o no d'acord?
Que sí, joder.
Bueno, sentim aquests uns conflictes familiars. Jo crec que era molt reconeixible la veu d'en Sergi López, que és el que fa de pare, La seva filla és l'Helena Andrade, que és com la protagonista de la pel·lícula. Representa que la família se'n va de vacances en un resort africà. I què passa? La filla es fa amiga d'un treballador de l'hotel, no? I mica en mica va coneixent una mica tot l'ambient d'allà, no? Les desigualtats socials, diguem, les diverses cultures. I es veu d'aquesta... Es veu una pel·lícula d'aquestes maques, no?, que toca diferents temes i de que... Bueno, això que dic jo, conflictes familiars, conflictes socials... Però, dintre tot, no es veu una pel·lícula dura. Es veu d'aquestes de tocar una mica la fibra.
Molt bé.
Es veu interessant.
El viatge de la Marta.
El viatge de la Marta. Tenim una comèdia romàntica francesa, aquesta, En cerca tan lejos, i la que per mi és l'estrena de la setmana, jo per mi és la meva pel·lícula preferida, és una pel·lícula de Corea del Sud, d'en Bong Joon-ho.
Caram.
Que
sembla... Molt conegut, no?
No, escolta'm, és una comèdia negra, però que no he llegit ni una sola crítica dolenta. La gent s'està traient el barret amb aquesta pel·lícula, una pel·lícula que es diu Parásitos.
La vecina le ha puesto contraseña a su router. Ya está.
Bendito sea San Wifi.
¿Sabes? He visto a tus padres muchísimo mejor de lo que me esperaba.
Si tuvieran trabajo...
Mira, vas a darle clases particulares de inglés a esta chica.
No tengo el título.
Això és el començament de la història, aquí ho sentim. Diguem-ne que és una família molt humil que malviu en un barri pobre de Seül. I què passa? Que el fill gran, aquí ho sentim, aconsegueix la feina com a professor d'anglès, tot i que ell no té el títol, fent una mica de martingala amb una família molt adinerada, aconsegueix ser professor de la filla d'allà de la família. Llavors, què passa? Que mica en mica... va recomanant, de cop li diuen, sí, em fa falta, ara no me'n recordo, per exemple, em fa falta algú, ara no recordo per què era, però alguna altra feina de la casa. I diu, jo també conec algú altre, i és un altre familiar. I mica en mica aconsegueixen anar involucrant diferents familiars que fagin feines per aquella família rica, per d'aquí el nom de Paràsits, que provoquen uns resultats bastant imprevisibles. És el que dic, és una comèdia negra, però es veu superinteressant. Va guanyar també la Palma d'Or a Cannes, i jo tinc moltes ganes d'anar-la a veure.
Paràsitos.
I ja finalment acaba amb dos documentals.
Sí.
Un de Lara Malikian, Una vida entre les cures, que és aquell... La gent reconeix aquell aspecte del violinista, que és molt famós.
Brutal.
I un altre documental molt interessant, que és Hitler's Hollywood.
Caram.
Que parla de... Diguem-ne, entre el 33 i el 45... Més de mil pel·lícules es van produir a l'Alemanya nazi. O sigui, no estem parlant que van ser unes poques, no. Més de mil pel·lícules, diguem-ne, per fer créixer aquesta propaganda del règim nazi.
Ara sentim, no, el tràiler?
Però més de mil, sí.
Deutschland ist in einer furchtbaren Krise.
I algunes eren directament propaganda, però altres eren...
És la veu original? Sí, no?
Són fragments de les pel·lícules de llavors. I així, és això que et dic, algunes realment eren descaradament propaganda, però altres era molt subtil, els missatges que anaven donant al llarg de les seves pel·lícules, i també es veu un documental super recomanable.
Doncs vinga, per triar i remenar.
I tant, aquesta setmana també igual, eh? Aquesta setmana també igual.
Molt bé, Víctor, doncs, bon cap de setmana.
Igualment.
Tens planilla o no?
Jo tinc marcat això que d'anar a veure Paràsitos,
doncs va, ja
ens ho tinc marcat en vermell.
Ens ho expliques la setmana que ve.
Molt bé.
Que vagi molt bé, Víctor, gràcies.
Igualment, adéu.